Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. I com no, estem totalment d'acord amb això que escoltàvem ara sobre el tema dels porcs senglars i aquesta pesta porcina africana que ha arribat almenys a Collserola i que està, òbviament, doncs, tots els ulls posats en que això no s'escampi i que es conegui la causa, que és el que va passar. Certament, si és degut, parlant d'un entrepà, però bueno, de totes maneres estarem molt pendents i estem parlant d'un gremi, el porcí, doncs, que econòmicament és un... és importantíssim per a Espanya, ja que exportem i molt. Pendents d'aquesta notícia, com totes les altres que anem comentant al llarg de la programació de la cadena COPE, ja sabeu que a través de la plana web COPE Catalunya i també a través de X i de Facebook podeu trobar tota la informació, a banda de tots els programes que fem aquí en aquesta casa, per si els voleu tornar a escoltar. I també recordar que hi ha l'aplicació mòbil, la nova aplicació mòbil de cadena COPE, que te la pots descarregar al teu telèfon i així poder-nos escoltar allà on t'estiguis. Soc la Montse Rodríguez, això comença aquí i ara, i en parlarem de moltes coses en aquesta linterna de dilluns, primer de desembre. Parlarem de la gent que pateix TOC. Moltes vegades s'ha pres el tema del TOC com una mica, no diria una burla, però sí que quan hi ha una persona que potser repeteix 20.000 vegades el mateix gest, o que té la roba guardada per colors, o que és molt escrupolós en fer una cosa, o tancar la porta i anar 30 vegades a mirar si l'ha tancat bé o no, és un tema, doncs, preocupant, sobretot per qui ho pateix i també per les persones que viuen amb aquestes persones que pateixen TOC. Avui ens ho explicarà la companya Yolanda Berlán i també en parlarem amb una persona que en sapi molt de com tractar aquesta patologia, que és el psicòleg Ramon Cobo. Serà al llarg de la promoció de la cadena COPE, però com sempre, abans anem amb la informació del temps, que atenció, torna el fred. I arribarà amb un nou canvi de temps, arribarà un nou front i un altre sol d'aire fred per les capes altes atmosfèriques, però com que el centre de la pertorbació encara està molt lluny, el front serà molt actiu fora del Pirineu o del quadrant nord-est de Catalunya. La precipitació arribarà durant la tarda i al matí serà menys fred arreu. I amb el fred també hem d'anar molta precaució a les carreteres, sobretot en aquelles zones on hi ha més gel o neva o també on plou. Molta precaució. Anem a saber com estan les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions de 6 quilòmetres de Barberà del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident que talla un carril. La mateixa autopista i retencions de 6 quilòmetres també de Santa Perpètua a Barberà en sentit Tarragona. La B30, lateral de la P7 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A més, la mateixa C58, aquesta via va carregada a Ripollet i a Badia en sentit nord. A la 2 hi ha retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32, a l'autopista del Garraf i a Cua de Sant Boi a Viladecans en sentit Sitges. A la C60 hi ha Cua Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. A la C35 hi ha retencions entre Sant Celoni i Gualba en sentit Girona per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, la B20 hi ha retencions entre Pedralbes i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha cua de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Sobretot, precaució a les carreteres i la millor companyia, la ràdio. Aquesta, la cadena COPE.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Natur Tierra.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política, abiertos a la actualidad, abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos, diario abierto. Bueno, tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
¿Sabías que quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut al futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia. A més, que era un jugador absolutament fet pel Barça i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil, y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Juan Carlos, después de tiras y aflojas y muchos encuentros, le dice: papá, Franco nunca te va a nombrar a ti rey de España. O soy yo, o la monarquía no vuelve. Lo primero que le dice Franco al rey, al entonces príncipe, es: no se lo diga a nadie, mucho menos a su padre. Efectivamente no se lo dijo a su padre, pues sí se lo dijo a su madre, y luego se lo dijo a su padre.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los ciudadanos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Aproximadament el 3% de la població espanyola pateix TOC, trastorn obsessiu compulsiu, i el nombre de casos va a l'alça, sobretot arran de la pandèmia. Estem parlant d'un trastorn de salut mental que es caracteritza pels pensaments, els impulsos o les imatges recurrents que porten a conductes repetitives per intentar reduir l'ansietat. Pot semblar que no és greu, que són només manies, però una persona amb TOC pot tenir un patiment molt intens que en els casos més greus pot arribar a ser incapacitant. L'Anna va començar a tenir símptomes ja des de la infància. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, des de ben petita va notar que alguna cosa passava. A l'escola, per exemple, trigaven molt en fer els treballs, però ho relacionava amb el seu perfeccionisme, en voler fer les coses molt bé. Va ser cap als 11 anys que va ser conscient de les primeres obsessions, però no li posava nom.
Com que no saps ben bé el que et passa, també sents por i sents vergonya de dir-ho, perquè... Mm-hmm. Clar, aquestes coses, veus que et passa alguna cosa que no acaba de tenir la resta de persones i tu ja veus que algú molt bo no és perquè tu et fa patir, vull dir.
L'Anna va conviure amb tots aquests símptomes que no sabia identificar fins als 21 anys, que és quan li van diagnosticar oficialment que tenia TOC. La mitjana per tenir un diagnòstic acostuma a ser d'uns 10 anys i l'Anna reconeix que en el seu cas va ser alliberador.
el malament que es passa, exacte. Tant de petit perquè no tens les eines com de gran. Jo per mi ja et dic que el diagnòstic va ser un alleujament en el sentit de dir, bueno, em passa una cosa que li passa a més gent i té un tractament, es pot tractar, és una malaltia crònica, però bueno, però pots alleujar els símptomes. I sobretot el coneixement en si és bastant terapèutic.
Doncs durant tot aquest temps, com diu, la nau ha passat molt malament i una de les coses que pitjor porta és la incomprensió social, intentar amagar-se perquè ningú no la vegi. L'Anna ha passat per diferents fases amb diversos tipus de TOC, però ara el que més li afecten són les comprovacions.
El que m'està limitant més és el tema de la simetria, que necessito que tot estigui en ordre i bastant simètric i tal, i el tema de les comprovacions. O sigui, faig molts rituals, per exemple, quan acabo de la feina o quan més que una feina és un voluntariat, però col·laboro amb un projecte i llavors quan acabo o quan surto de casa necessito fer moltes comprovacions, no? De que la porta està adequadament tancada, de que els focs estan apagats.
Comprovacions que l'Anna ha de fer no una vegada, sinó vàries, i això doncs reconeix que és un patiment. Després del seu peregrinatge fins a tenir un diagnòstic, ara hi ha una unitat especialitzada en TOC, i això li ha permès tenir un tractament i un seguiment molt més acurat. Creu que caldria més conscienciació i més informació sobre el que és i el que representa aquest trastorn.
Conviure amb un TOC, ja estem veient que és complicat, i conviure amb una persona que el pateix també implica molta paciència i molta comprensió. El TOC no desapareixerà, però sí que es pot gestionar amb una teràpia, amb ajuda professional i, en els casos més greus, amb un tractament farmacològic.
Exacte. La Maria Àngels Gilart és presidenta de l'associació TOC Catalunya i insisteix en que el TOC no són simples manies, és més complexa i implica molt patiment. Els rituals que experimenten les persones amb aquest trastorn poden ocupar des d'una hora al dia fins a més de 3 hores, aquests serien els casos greus, i que afecten seriosament la vida quotidiana.
Doncs aquest temps és el que està la persona amb els seus pensaments i, bueno, amb els pensaments que ella no vol i que li entren i que li diuen que si no fa aquells rituals, doncs no ajudarà en el bé de la persona, de què sigui.
L'Organització Mundial de la Salut, la OMS, considera que el TOC és una de les 10 patologies més incapacitants del món. A Catalunya la pateixen més de 200.000 persones i això doncs demostra que és un trastorn del que se n'ha de parlar i se li ha de donar més suport. La Maria Àngel Gilart diu que és molt important separar la persona del trastorn que pateix.
Tu no ets el TOC, no? Persona és la persona i el TOC és aquell que entra.
Gràcies a la teràpia cognitivo-conductual, amb o sense medicació, permet que més del 80% de persones amb TOC puguin continuar amb la seva vida i aprendre a gestionar els pensaments intrusius.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar el psicòleg Ramon Cobo. Ramon, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse, com estem?
Molt bé, i amb ganes de parlar amb tu i parlar de Presència Activa, una iniciativa que vas crear juntament amb la Cristina Morales. Què és Presència Activa?
Mira, Presència Activa som un equip de psicòlegs que vam començar, doncs, ara farà uns 22, ara farà... al gener farem 23 anys, que vam començar amb la intenció de fer teràpia des d'una línia cognitiu-conductual molt aplicada. I això el que ens va portar va ser, des d'un principi, a ser nosaltres els psicòlegs que ens desplaçàvem normalment al domicili de la persona amb dificultats per ajudar-la allà.
Això és el primer cop que jo ho escolto, que el psicòleg es desplaci, no?
Doncs sí. Quan vam començar, sobretot, era molt novedós. Ara pot haver, però és la part més aplicada. Perquè quan diem domicili, també volem dir transport públic, carrer, cotxe, on la persona tingui la dificultat. Si es puja amb un ascensor, doncs estarem amb aquella persona quan pugi l'ascensor. Evidentment, havent fet uns passos previs, un entrenament, donant unes eines... Però sí, la idea és que la teràpia sigui el més aplicada possible.
Perquè potser si es fa al lloc dels fets, diguem-ne, de quan et passa una cosa i tal, és preferible fer-ho al lloc mateix?
Clar. Aquesta forma de treballar a nosaltres ens ha portat molt a especialitzar-nos o a derivar cap a tots els temes que tenen a veure amb l'ansietat. Clar, una persona, jo li puc explicar al despatx com funciona l'ansietat, què hauria de fer quan es trobi una dificultat que li generi ansietat, però després aquella persona ha de sortir i fer-ho. I això ja costa més. Nosaltres estem allà quan la persona entra en contacte amb l'estímul que li provoca ansietat, com he dit, ja sigui en el carrer, sigui a casa seva, sigui en un transport públic o el que sigui. Allà posem les eines que hem anat practicant en pràctica per poder anar superant situacions.
Imagino que el tant percent d'èxit és important, es nota, no?
Podria dir que sí. El que passa és que els casos que tractem són d'un caire molt complicat, són amb uns punts d'ansietat molt elevats, i l'èxit està en què reduïm aquesta ansietat. Molts casos no desapareix del tot, però sí que s'aconsegueix que la persona pugui fer una vida molt més funcional. Sí.
Escolta'm, Ramon, avui al llarg de la programació estem parlant sobre el TOC, el trastorn obsessiu-compulsiu. Estem parlant d'un trastorn d'ansietat crònic que pot iniciar-se tant quan ets petit, infant, o a l'edat adulta, a qualsevol edat?
Pot iniciar-se en qualsevol edat. Ara bé, hi ha dos moments en els que és més procliu de que debuti. Una és aquesta preadolescència dels 11-12 anys, i una altra és a la joventut dels 18-19, per dir-ho així. Això simplificant molt, però són dos punts on hi ha molta probabilitat que debuti un trastorn obsessiu-compulsiu. També és veritat que després mirem enrere i ja veiem que aquella persona al col·le li costava molt fer els deures, es passava molta estona per preparar una cosa que als altres els hi costava 10 minuts. O sigui, sempre es veuen peculiaritats que ja anaven tirant cap aquí. Però quan la persona debuta amb idees més obsessives, amb compulsions molt més vistoses, acostuma a ser en aquestes dues franges.
He llegit que les més freqüents, els tocs més freqüents són de contaminació. Això sobretot ho hem viscut molt durant el tema de la pandèmia. Després hi ha l'ordre i la simetria, que aquest les hem escoltat més sovint, el de comprovació i el de pensament màgic.
Sí. El de contaminació, que és un dels més coneguts, no? Quan parlem de TOC a un nivell de gent que no el coneix, que no el tracta diàriament, clar, el de rentar-se molt les mans és dels més vistosos, dels més coneguts. La pandèmia el que va ser validar molts pensaments que les persones que tenen aquest tipus de TOC tenien, perquè aleshores veien justificat el fet de no tocar, de rentar-se molt, d'evitar contactes, i aleshores això va fer que hi hagués un pic molt alt de tocs de contaminació, sí.
I això a la pràctica, posem per cas, Ramon, que truquem i et diem, mira, tinc un problema d'aquest tipus de toc, diguem-ne, faríem les pràctiques, posem-li cometes, a casa meva, no?, per exemple, intentar fer-me veure que no hi ha tant de perill, no?, que no s'ha d'estar tan obsessionat.
Sí, en general és així. El primer que fem, insisteixo, treballem des d'una línia cognitiu-conductual. Hi ha altres línies. De moment, la més efectiva que està tractada i està descrita pel TOC és medicació i teràpia cognitiu-conductual, exposició en prevenció de resposta. El primer que fem és unes sessions de psicoeducació, és a dir, què és el TOC? Com funciona el TOC? Per què passa el que passa? De quines parts consta? Que la persona sàpiga què li està passant. I a partir d'aquí, quan la persona entén què li passa, podem començar a treballar. Quan treballem, què fem? Expliquem com funciona l'ansietat, donem eines i després ens hi exposem d'una manera gradual. No comencem per la cosa més forta, sinó que comencem per les coses més assequibles. I a partir d'aquí, com has dit, Montse, és que la persona no entengui que allò que li fa por en realitat no és motiu de que li faci por. No que ho entengui només, sinó que ho experimenti. Per això la part pràctica, és a dir, que s'hi exposi, que toqui, amb un toc de contaminació, que toqui aquella cosa, I després, la prevenció de respostes seria que no es rendi. I veiem, aleshores, ell experimenta que l'ansietat va baixant, també. Tenim tècniques perquè baixi més ràpid, no? La distracció, la relaxació, l'aturada de pensaments, el que sigui. I aleshores la persona experimenta, i això és l'important més que entendre-ho, que aquella ansietat no només desapareix quan ritualitza, quan es renta les mans, sinó que hi ha altres maneres. I a partir d'aquí és quan podem començar a abordar aquestes altres maneres.
Home, el cert és que les persones que pateixen un TOC ho passen molt malament, però per què té tan mala premsa? Ho dic perquè es pren una mica com a cachondeo, si em permets la paraula, no? O de rialla, no? Quan una persona diu, no, és que tinc TOC, no? O és que haig de baixar o comprovar que he tancat la porta 4 vegades perquè si no no me'n vaig segur. Per què no li donem la importància i l'espai a aquella persona per dir, té un trastorn, respectem?
Bueno, jo suposo que això és per la desinformació que encara hi ha, perquè... Bueno, passa amb totes aquestes malalties de l'espectre de la salut mental, que com no es veuen, si un té la cama enguixada, no? Es veu que té la cama enguixada, o si va amb cadira de rodes, però quantes vegades no ens hem pogut trobar en una situació de... És que tinc depressió. Va, anima't, home, si això ja passarà. Uf, o sigui, no és només amb el TOC, crec jo, eh? Amb el TOC té el seu perquè no és tan conegut com altres coses, però al final és amb la salut mental, com no es veu, ja passa això de que es tendeix a minimitzar, a dir coses ben intencionades, però que la persona que ho rep, doncs, no és tan fàcil. No és tan fàcil. No són manies, el TOC no és una mania, no és un caprici de fer les coses així. Hi ha un patiment. De fet, està... entre les 10 malalties més invalidants, segons la OMS, amb la qual...
Sí, jo conec gent que ho pateix i la veritat és que ho passen molt malament, perquè és fins a un punt de, potser, no sé, estar de vacances i pensar si has deixat ben això, el que dèiem, no? Tancada la porta i fins i tot haver de tornar per quedar-se tranquil, O sigui, sí, fins a aquest límit.
Això és.
Per la gent que estigui interessada, Ramon, en aquesta presència activa de psicòlegs, el psicòleg a domicili, com s'han de posar en contacte amb vosaltres?
Ja tenim una pàgina web, que és presenciaactiva.com. Allà poden trobar informació i també el mail de contacte.
Sí. Fantàstic, doncs...
I també l'associació TOC Catalunya, que és la que està donant un impuls molt nou. Avui, per exemple, vaja, ara quan s'està gravant, el divendres 28, va ser la tercera jornada de TOC Catalunya i es dona un impuls i es dona molt de suport a les persones que ho pateixen i als seus familiars. A Barcelona també hi ha Bellvitge, que té una unitat referencial, l'Hospital Clínic per Infantojuvenil. Esperem que vagi creixent més l'atenció al trastorn obsessiu-compulsiu.
Tant de bo. I que important és treure la psicologia del despatx per poder treballar a un nivell més pràctic i aplicat, com deies tu, i apropar aquest tractament a la persona perquè sigui molt més efectiu. Ramon Cobo, psicòleg, gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer i espero que, i estic convençuda que ajudeu moltíssim a les persones des de Presència Activa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Esta semana?
Mal. No duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas. Y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora con Wiley puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wiley tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siempre nos gusta tener un médico cerca y yo cuando quiero hablar con grandes profesionales, por ejemplo, llamo a Humberto Losertales. El doctor Losertales, habrá muchos oyentes, Humberto, que le conocen. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y otros tantos que dirán, ¿quién es el doctor Humberto Losertales de Medicentre? Pues él mismo nos lo va a explicar, porque además nos va a explicar a qué se dedica en su centro Medicentre. ¿Cómo podríamos decirle, doctor, a los oyentes, qué hacen ustedes en Medicentre?
Bueno, de entrada, yo soy internista, o sea, médico de medicina interna, y lo que hacemos es medicina regenerativa. O sea, fundamentalmente lo que hacemos es buscar la forma de incentivar. El cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Entonces, basándonos en esta capacidad de autorrepararse, buscamos aquellos métodos y aquellas técnicas que incentivan esta autorreparación. O sea, finalmente, como siempre, la medicina no hace nada, lo hace el cuerpo. Lo único que le hacemos es incentivar para que haga esta función. Entonces, son toda una serie de técnicas, aplicamos una serie de técnicas encaminadas a que el cuerpo se autorrepare apropiadamente.
Es decir, usted nos da la herramienta o nos pone la herramienta para que nuestro cuerpo la utilice.
Exactamente. Es decir, una persona, por ejemplo, pues que ha desarrollado una artrosis de rodilla, es decir, una pérdida de calidad del cartílago a lo largo del tiempo y, por tanto, está empezando a lesionarse esta articulación y entonces empieza toda la sintomatología, etcétera, pues nosotros vamos a darle, por ejemplo, un primer paso con la ozonoterapia. Le vamos a dar energía al sistema para que la regeneración del cartílago se produzca. Tardará, ¿eh? Sí. Porque yo siempre lo cuento, regenerar un cartílago de 0,3 milímetros, más o menos tardaremos 18 meses. Entonces, claro, habrá que insistir durante 18 meses para conseguirlo, ¿no? O podemos utilizar los factores de crecimiento o los biomarcadores del plasma rico en plaquetas para poder dar un incentivo a que se autorrepare, que lo que hacen los biomarcadores es marcar la zona donde hay un problema para que vengan las células reparadoras, tipo macrófago, y que vengan a reparar, ¿no? O podemos utilizar directamente células, directamente metidas dentro, macrófagos dendríticas, inmunomoduladoras, pero que las metemos en el punto donde hay el problema para que directamente ya estimulen a la reparación. Finalmente, la medicina regenerativa es una medicina de sin efectos secundarios, sin efectos secundarios, absolutamente inofensiva, y que lo que acaba de hacer es incentivar la autorreparación de los tejidos.
Bueno, esto lo vemos mucho, doctor Certales, en los deportistas, ¿no?
Sí, 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 se ha utilizado en muchos deportistas, porque además son herramientas que no perjudican al rendimiento de deporte ni entran en doping, o sea, tampoco serán catalogados, no, pero corticoides, por ejemplo, si yo doy corticoides para arreglar un problema, si le hace una prueba antidoping, dará positivo, porque el corticoide de alguna forma, si me quita el dolor, voy a rendir más, ¿no? Entonces, en cambio, esto no, son técnicas que lo que hacen, van a nivel celular, plasma, por ejemplo, a Nadal le hicieron un montón cuando tuvo los problemas de rodilla, pero es una cosa bastante común, y han hecho células, han muchos futbolistas, han hecho células para reparar pequeños problemas que han tenido las rodillas. Y han conseguido resultados muy, muy, muy satisfactorios.
Uh-huh. ¿Hay que ser constante en este tipo de medicina, doctor? Le digo porque siempre se dice los milagros no existen, pero en la medicina hay que darle un tiempo.
Sí, un tiempo, porque es lo que yo digo. Si yo incentivo la reparación de un tejido como el cartílago, voy a tardar el tiempo. Una uña, por ejemplo, crece a un milímetro cada mes, a cada semana, perdón, la uña de la mano, un milímetro cada semana. Claro, un cartílago crece 0,3 milímetros en 18 meses. Sí. Entonces, para reparar un cartílago, si está en un grado 2, 3, voy a tardar 18 meses, 2 años, voy a tardar en conseguir la reparación. Y eso significa que durante 2 años voy a tener que incentivar esta reparación de alguna manera. Una vez acabado el proceso, si es una persona joven, menos de 50 años, pues esta persona, adiós, ya estás arreglado. Si es una persona mayor, 80 años, pues tendré que después seguir haciendo algún tipo de prevención, porque si no hacemos nada, seguramente al cabo de un tiempo, por su propio y lógico desgaste del tiempo, normal, pues acabará dando problemas y lo podemos evitar.
Medicentre está en la calle Consell de Asen 160 en Barcelona. Los oyentes que quieran acudir a visitarle, hay que llamar primero y nos da esa visita. Ahí nos va a informar el primer día de lo que tenemos.
Sí.
¿Cómo va a funcionar?
Es una visita informativa gratuita. Nosotros le dedicaremos media hora más o menos a cada paciente, donde veremos las pruebas, estudiaremos el caso y le diremos lo que podemos hacer sin ningún compromiso, y a partir de aquí el paciente decide si quiere hacerlo o no. Entonces, a partir de aquí él decide, y todo esto es gratuito, pero se tienen que llamar y pedir hora, y más con las normas COVID, al 93-476-3055.
Pues nos quedamos con ese número de teléfono. Doctor Losertales, ha sido un placer, como siempre, reencontrarnos. El doctor en medicina regenerativa, director médico de Medicentre. Muchas gracias.
A vos.
La
7 de la tarda, 29 minuts. Bueno, és igual si diem 7:45 de la tarda. Estem a punt d'escoltar el company Sergi Tor, que ens explicarà d'aquí a un moment com està el tema dels transports públics, sobretot si parlem de Renfe, Rodalies i també de la llarga distància i d'alta velocitat. Doncs avui en parlarem d'aquest tema, ens explicarà com està la situació, perquè, clar, a Catalunya som 8 milions de persones, però el transport crec que no està a la mateixa línia. Ara tornem, no marxis. Bueno, y te digo que no te vayas porque te voy a interrumpir un momentito porque te voy a contar algo que es muy importante. El seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, ahora me callo y de aquí un momento escúlteme al compañero Sergi Tor.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Amb la Catalunya de 8 milions de persones, és obvi que els serveis de mobilitat han d'augmentar. A les mateixes infraestructures, ara hi ha un increment de viatges. I a les carreteres, per exemple, els busos, el metro de Barcelona i, com no, també els trens, hi ha aglomeracions, retards diaris, combinat amb un augment de preu al servei d'alta velocitat i nous projectes, algun faraònic com, per exemple, el del ministre Puente, d'una nova línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. Avui, a la programació de COPE Catalunya, ens aproximem a l'actualitat i al futur d'aquest mitjà de transport clau per la mobilitat. Per exemple, si volem viatjar a anar bé a Madrid des de Barcelona, anem a posar que volem marxar el dia 5 de desembre. Doncs atenció, perquè els preus són aquests. El tren de les 8:25 del matí costa 139 euros. A les 2 del migdia, 130 euros el bitllet. I 142 euros el tren de les 3 de la tarda. I si volem el preu més baix, seria a les 9 de la nit per 83 euros. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Avui darrere Catalunya i Andorra, COPE Catalunya i Andorra, has anat a l'estació de l'AVE de Lleida i els viatgers es queixen d'aquest increment de preus en el tren, oi, Sergi?
Sí, Montse, i és que el viatger té aquesta sensació de que els preus han pujat molt aquesta tardor i sobretot els dies especials amb aquesta política de preus flexibles, no? I aquesta sensació està avalada amb les xifres que tu, per exemple, acabes de comentar dels preus entre Barcelona i Madrid d'aquest pròxim divendres 5 de desembre. Segons les dades de la plataforma de venda de bitllets a Trendline, viatjar entre les dues grans ciutats espanyoles ha passat a ser un 40% més car que l'any passat. Amb aquest augment del 40%, el cost mitjà d'un bitllet entre Barcelona i Madrid passa a superar els 80 euros de mitjana. Però és que, a més, el sistema de preus flexibles fa de que totes les companyies ofereixin un ventall de preus molt, molt diferent, no? Per exemple, un divendres a la tarda, un preu de 150 euros i no hi ha possibilitat de trobar res per sota dels 80 euros de preu mitjà, per exemple, un diumenge qualsevol. Un altre increment. Els 2.000 usuaris de la línia Avant entre Lleida i Barcelona han vist com s'ha doblat el preu dels abonaments d'un dia per un altre. L'eliminació de la bonificació del 50% per part del govern ha tingut un efecte immediat amb l'import d'aquests títols que han pujat més de 200 euros de cop. Aquest matí a l'estació de tren de Lleida hi havia aquesta sensació d'increment de preus. Maria agafa cada setmana un viatge cap a Saragossa per anar cap a Terol, on està estudiant, i ens ha parlat del preu que està pagant.
Els viatges que l'agafen freqüentment, el tren, bueno, sobretot l'AVE, crec que està bastant car i que no tenim cap avantatge ni cap bono ni res perquè ho han tret tot. Sempre intento agafar el més barat i el més barat són 25 euros. I llavors amb aquest bono que pago 50 euros a l'any, doncs me costa 18 euros. Però tant així sempre he de
pagar jo més per que em rebaixin.
José Luis és jubilat com la seva dona i han marxat a tots dos aquest matí cap a Jerez, en parada a Córdoba. Ha notat aquest increment de preu que ha denunciat.
Veo que se han disparado un poquito, ¿eh? Porque igual 50, 80 euros menos lo hacíamos. Y ya los jubilados ya, aparte que tenemos el descuento, pero con todo y con eso, bueno, incluso ayer miré para Madrid en estas fechas que vienen y bueno, casi 400 euros, exageradísimo, mucho, 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 mucho. Y los jubilados cobramos poquito, aunque nos dan el descuento, pero a ver si nos lo pueden bajar un poquito más.
Un preu a l'alça, els dels trens i l'alta velocitat que concedís també en màxims d'ocupació amb aquestes andades. I en un altre sentit, en l'àmbit ara metropolità de Barcelona, per tant, on estem parlant d'un altre àmbit, no d'alta velocitat, hi ha, Montse, desenes de milers de persones que agafen el tren cada dia per anar a treballar. Diners i temps, quan la feina, com és habitual i cada vegada més, no la tens a prop de casa.
I per això avui a migdia a Cope Catalunya i Andorra hem escoltat el Jordi Muñoz, que és el secretari de Transport d'UGT Catalunya, i ens ha explicat el que hi ha dintre d'aquest estudi, el cost d'anar a la feina, perquè les xifres, Sergi, són contundents. 200 hores i 5.000 euros anuals.
Si estem parlant d'una quantitat de temps i de diners que, atenció, doncs, el que marca aquest estudi, no? El cost d'anar a treballar. 200 hores i 5.000 euros. José Luis Muñoz ens ha expressat aquestes xifres.
Els darrers 5 anys, el temps de les persones treballadores de Catalunya destinat per anar i tornar a la feina un augment de manera sostinguda, està clar. Estem parlant de 10 minuts diaris que ha pujat en els últims 5 anys. Al global estem, això suposa més de 220 hores a l'any. El desplaçament de públic és més lent, està molt bé, no? Ha pujat la gent a defensar el servei públic, però també és cert que s'han reduït els desplaçaments més curts, no? En la mobilitat activa, en bici. Això suposa un augment de que la gent cada vegada se'n va més lluny dels centres de treball.
És molt interessant aquest estudi que, com dèiem, ens ha expressat Jordi Muñoz, el secretari de transport d'UGT Catalunya, perquè també demostra una mica la vitalitat de les comarques. Per exemple, a la comarca del Bages, cada vegada la ràtio és inferior del cost d'anar a treballar, perquè això vol dir que hi ha feina al que seria, doncs, Manresa o les seves rodolies. En canvi, hores d'ara, a la comarca del Garraf, els seus habitants estan destinant 69 minuts per anar a la feina de mitjana. Jordi Muñoz.
N'hi ha moltes coses per fer. Hi ha moltíssim. Bueno, el Garraf, el Vallès, 42 minuts. Del Vallès, bueno, de Manresa, que sí que és veritat que no ha augmentat el temps de desplaçaments perquè se crea ocupació dintre de la comarca, no? Mm-hmm. Però fora de la Manresa d'aquest Vallès, les demés estem, bueno, és desorbitat el temps de desplaçaments.
Clar, aquí també té a reveure, Montse, tot el que està passant amb l'habitatge. Igual tens una feina, però cada vegada, a causa del preu de l'habitatge, has d'anar més lluny, no? De la teva feina, si està, per exemple, a Barcelona, no? I aleshores, clar, has de comptar el cost que significa, doncs, el desplaçament cap al teu lloc de treball. El cost de mores i també el cost econòmic. Aquí, amb aquest estudi de la UGT, el cost d'anar a la feina, tenim la mitjana. I la mitjana és contundent. 200 hores i 5.000 euros anuals. I l'altre gran repte, Montse, com tenim les infraestructures? Tu molt bé ho has comentat, aquesta Catalunya de 8 milions de persones, que cada cop, òbviament, per aquest augment demogràfic, també significa un augment dels viatges i de la mobilitat.
Bueno, avui, al llarg de la promoció de la cadena COPE, estem parlant del present i del futur de Rodalies, com també estem parlant de busos, metro i de trens de rodalies i d'alta velocitat, degut a que, òbviament, a Catalunya som més de 8 milions de persones i els serveis de mobilitat se'ns està quedant petits. Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra parlem amb el director de Terminus, que és un centre d'estudis del transport, i parlem amb el seu director, que és en Joan Carles Salmerón. Senyor Salmerón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què feu exactament al Centre d'Estudis del Transport?
Nosaltres som una institució que fa més de 40 anys que ens dediquem a divulgar i sobretot a estudiar la història dels nostres transports.
Parlem del present i del futur. Com veieu l'actualitat en el que és el transport en general? Després, si vols, en parlem de què és el Rodalies i també el que és la llarga distància.
Sí, cap problema. A dia d'avui tenim una bona xarxa de transport públic a la qual li queden moltes inversions a fer. És veritat que igual que la xarxa de Rodalies, també amb autobusos, també amb metro, també amb ferrocarrils de Generalitat, s'han fet moltes inversions amb tota la xarxa de transport públic, però també és veritat que amb els augments de població que tenim i amb les necessitats, sobretot amb les necessitats de transport públic que tenim en els propers 10 i 20 anys, encara calen moltes més.
Uh-huh. Creus que s'ha fet malament, o sigui, s'ha gestionat malament, tot plegat, des de la previsió de futur de què és el que podia passar? Perquè jo veig poques vies i molt transport, no?
Sí, en els últims anys hem tingut, en les últimes dècades, no només hem tingut un problema d'inversions, sinó un problema annex amb aquestes inversions ha sigut una manca de planificació, i sobretot una planificació sensata, perquè hem tingut moltes promeses de lluvia de millones, que deien, però aquesta lluvia de millones ni es complia i a sobre no es planificava. I llavors, a dia d'avui, el que s'ha començat per fi bé és a planificar amb criteri, i després d'aquesta planificació cal executar-ho.
Trobes que s'estan fent bé ara per ara les obres que tenim arreu de Catalunya?
Sí, perquè per primer cop hem tingut dècades i dècades de manca d'inversions, com dèiem, en el cas concret de Rodalies, però per primer cop hem tingut un pla de Rodalies que no és aquestes promeses de lluvies de milions, sinó que és unes obres més destinades a la resistència del sistema, a evitar tots aquests fallos que patim dia a dia tots els usuaris. I per això crec que és un primer pla de Rodalies que ja s'han començat les obres, perquè primer calia planificar-les i després a fer-les, s'han començat a fer. Ara el que hem de demanar és que no parin de fer-se i totes les que estan planificades es facin totes, perquè són obres especialment destinades a això, a que el sistema de Rodalies tingui més resistència i fiabilitat.
I què penses de l'alternativa que ens donen a tota la gent que fem servir Rodalies cada dia i que estem en una d'aquestes línies on, per exemple, estan fent lo del corredor del Mediterrani? El plan B està ben trobat o no?
Podria ser millorable, però és una solució provisional, hem de dir-li. És una solució provisional mentre es donen aquestes obres, i hem de tindre l'esperança i fins i tot la petició de la societat de que aquestes obres vagin al màxim ràpid possible i sobretot es compleixin totes, per tindre en un futur un mitjà fiable, sí.
Què em dius de l'AVE? Hem tingut diverses companyies, ara tenim menys companyies per anar a Madrid-Barcelona, per exemple. Què passa amb els trens d'alta velocitat? No estem preparats aquí a Catalunya per rebre trens d'alta velocitat? Per què hi ha tan poques línies?
Si em permets llegar-ho precisament amb la Rodalies, crec que tota la societat en conjunt ens falta una cultura ferroviària i una cultura de mobilitat en reivindicar, igual que reivindiquem l'educació i la sanitat, en reivindicar la xarxa ferroviària com un servei públic, i un servei públic de qualitat i amb d'això. Llavors, el que ha passat a l'alta velocitat és que s'ha liberalitzat. I s'ha liberalitzat d'una manera que encara ha deixat de ser un servei públic i ha començat a ser una cursa, aviam qui ho feia més econòmic, aviam qui guanyava més viatgers, una cursa molt capitalista. El que ha provocat amb el pas dels anys és que aquest capitalisme salvatge no ha funcionat i ha acabat en que no s'està oferint un bon servei al viatger, i aquest servei que s'està oferint al viatger podria ser millorable si ho veiéssim des del criteri d'un servei públic. Per això crec que tant alta velocitat, aquestes petites coses que li passen amb els viatgers, com la xarxa de Rodalies, tenim un problema com a societat, i és que ens falta defensar-ho com de la mateixa manera que defensem la sanitat i l'educació, com un servei públic.
I per què no sortim al carrer a fer-ho, això? Perquè, clar, cada dia som milers de persones que patim, per exemple, el tema de les Rodalies, no? Dia sí, dia també,
sí.
Sempre passa
crec
alguna
hauríem,
cosa i després...
Hauríem de sortir al carrer, i crec que igual que la gent es mobilitza, com et deia, per l'educació, per la sanitat, d'això crec que també ens hauríem de mobilitzar per la mobilitat, per coses com Rodalies, i és que defensar-ho de la mateixa manera. Em fa molta gràcia, i us agraeixo molt l'entrevista d'avui, però em fa molta gràcia quan la gent es queixa molt, precisament amb tota la raó del món, ens queixem, en plural, quan ens tanquen un ambulatori o quan ens tanquen una línia de preescolar a les escoles, i en canvi, quan ens canvien els horaris d'un autobús o d'un tren, no ens queixem tant.
No, ens queixem entre nosaltres, tens tota la raó, les baralles que hi ha a les estacions, els trens, però sí. Realment no sortim i dir, estem farts, no? Perquè, clar, es fa molta promoció del transport públic i que deixem el cotxe a casa, però arriba un moment que clar, que fins i tot els empresaris, Joan, s'ho pensen quan han d'agafar una persona fora de la ciutat on volen contractar algú, i si vas amb Rodalies ja s'ho pensen dos cops, eh?
Sí, i tant. Crec que ara, en els propers 3-4 anys, hi haurà un canvi d'imatge totalment radical, i és que tant es començaran a veure les grans inversions que s'han començat a fer, es començaran a acabar-se aquestes grans obres i començarem a tindre més fiabilitat que la que tenim ara, i sobretot un altre gran canvi que hi haurà a Rodalies en concret és quan arribin els trens nous. Quan arribin els trens nous, tant amb això de defensar el servei públic que és, com amb la qualitat del servei, crec que la gent també ho començarà a veure amb el fet de canviar la flota. I és que ara tenim trens de 30 i 40 anys i, en canvi, el fet de tindre un tren que és completament nou, això també començarà a canviar bastant el servei.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Agraeixo moltíssim Joan Carles Almerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, que hagis atès la nostra trucada, que siguin per 40 anys més, estudiant el transport. Aviam si acabarem un dia parlant de plats voladors, que encara no hi ha, però hi arribaran, eh?
Exacte. Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, llega la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, un partidazo de Liga. Barcelona-Atlético de Madrid en COPE.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El de Sanchís, el de Relaño, el de Petón, el de Miguelito.
El número uno del deporte. Y después jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Otro gran día de fútbol y de radio.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Se transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Cataluña y Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política, abiertos a la actualidad, abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos, diario abierto. Bueno, tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
¡Gol! 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 ¡Ojo a la jugada!
temporada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquhar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts, l'interna Cope Catalunya i Andorra, i anem amb l'actualitat. Comencem parlant dels 117 efectius de la UME que ja treballen sobre el terreny al parc de Collserola per intentar controlar el brot de la pesta porcina africana que es va detectar divendres passat. Se sumen als 400 agents dels Mossos d'Esquadra i agents rurals que seguiran pentinant la zona durant tota la setmana. De moment, hi ha 2 positius confirmats i 8 casos més que s'estan analitzant. Hi ha una primera hipòtesi sobre l'origen d'aquest brot, que no està confirmada, però que podria ser un entrepà amb embotit infectat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, un entrepà que Agricultura situa a prop de l'AP7 o la C58, per on passen molts camions i hi ha moltes àrees de servei. Algun animal se l'hauria menjat i a partir d'aquí s'hauria escampat la malaltia. Les 36 granges que hi ha a la zona perimetrada al parc de Collserola continuen confinades, s'han fet proves a tots els animals i els resultats són negatius. L'objectiu és precisament aquest, que la infecció no entri a les explotacions i les granges han fet els deures, com diu el Jaume Bernís, responsable de porcí de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders.
Totes aquestes mesures, que ja les tenim i les estem portant a la pràctica, el que hem de fer és repassar-les i aixecar el llistó al màxim, perquè evitar que pugui entrar aquesta malaltia a través de les pròpies sabates, a través d'un cotxe o un camió, o a través de qualsevol animal, en aquest cas pot ser animals voladors, o sigui els ocells, sí, també, però sobretot repassar la tanca perimetral.
La bona notícia, com dèiem, és que la pesta porcina de moment almenys no ha entrat a les granges i és que el sector es juga molt, uns 3.000 milions d'euros en exportacions de porcí, només 1.000 milions a països de fora de la Unió Europea. Japó i Taiwan han tancat la porta a carn procedent d'Espanya, altres països com la Xina són una mica més flexibles i ho acoten a les zones confinades. Això és fonamental, com explica Ignasi Pons, secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies.
En aquests moments hi ha països que acceptaran la regionalització, però hem de saber quina regionalització accepten, no? Província, comarca, comunitat autònoma, l'impacte pot ser completament molt diferent, val? I després doncs, sabem països doncs, que, com pot ser Mèxic o pot ser Japó, que han tancat, i aquests dos mercats són importants per nosaltres.
Agricultura dona per fet que apareixeran més casos de pesta porcina en les pròximes hores i dies. Mentrestant, continuen tancats els accessos al parc de Collserola en un radi de 6 quilòmetres i es limiten activitats en un radi de 20. Es demana a tothom que sigui responsable i que respecti les restriccions per no escampar més aquest brot.
I a Lleida, els pagesos demanen un replantejament de les zones CEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus, unes àrees imposades per Europa on, entre d'altres restriccions, està prohibit el regadiu i i, per tant, fa inviable l'activitat agrícola i ramadera.
I aquest matí un centenar de tractors han tornat a sortir al carrer per denunciar l'abandonament de finques i el despoblament de les zones rurals amb mesures com aquesta. El Joan Gras és pagès d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues, i explica com li estan afectant les zones EPA.
La zona més bona que teníem al terme és la zona que està afectada per la EPA. És incoherent. No té cap sentit, això. Totes aquestes terres que han quedat a la EPA estan abandonades. Mai a la vida havia tingut problemes amb els conills. Des de fa 3 anys tinc una problemàtica grossa.
El govern reconeix que calen més mesures compensatòries i protocols més permissius amb l'activitat agrària i les dues parts es tornaran a reunir el proper 12 de desembre.
Netejar un grafiti al metro de Barcelona costa de mitjana uns 2.000 euros. En el que portem d'any s'han hagut de netejar més de 200 pintades i, per tant, la factura supera els 400.000 euros. Si mirem una mica més enrere, el 2020, en aquests 5 anys, el consistori s'ha gastat 6 milions d'euros.
Exacte, uns diners que l'Ajuntament reconeix que es podien haver dedicat a millorar l'oferta o millorar la xarxa de metro. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia i presidenta de TMB, diu que més enllà del cost econòmic, aquests actes vandàlics tenen un impacte també en el dia a dia dels viatgers i celebren aquest sentit que el govern obri la porta a endurir les multes.
No estem parlant de bromes, no estem parlant de bretolades, no estem parlant de gambarrades, estem parlant realment d'una afectació en el dia a dia de centenars de milers de persones en el dia a dia en el seu servei per provar-se la feina, per provar-se a les persones a qui han de cuidar, per fer el seu dia a dia, la seva vida diària, i per això és important que la sanció sigui dissuasòria. 90.000 euros com a màxim una sanció per una pintada, per un grafiti, creiem que és molt més dissuasòria que el que hi ha ara i per això ho celebrem.
La part positiva és que des que es va posar en marxa el pla antigrafiti el 2021 amb més vigilància i panells laterals als trens s'ha pogut reduir un 80% la superfície afectada.
Yolanda Bernal, gràcies, bona tarda.
Adéu, que vagi bé.
I arriba el moment de l'actualitat esportiva amb el company Juan Arias. Què tal, Juan? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Per on comencem?
Doncs parlem del Barça perquè juga demà contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, partit avançat a la 19a jornada per la partició d'ambdós clubs a la Supercopa d'Espanya que es jugarà a l'Aràbia Saudita al gener. L'última hora del Barça i de l'Atlético de Madrid, que sentirem després, ara l'última hora del Barça és la porta l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Juan. Doncs el Barça que demà continuarà amb la baixa d'Araujo. Ha dit Hansi Flick que no està disponible per jugar, descartant aquest virus intestinal que ha estat la versió del Barça per justificar la seva absència després de que acabés expulsat a Stamford Bridge. Per tant, sense Araujo, sense Gavi i sense Ter Stegen, que avui ha començat a entrenar amb la resta de porters sobre la gespa, però no té data de retorn. Qui sí que tornarà és De Jong, després de ser baixa d'última hora contra el Deportivo Alavés, i Pedri Estallés per ser titular. Un partit que és un duel per la Lliga. El Barça ara mateix és líder, però si el guanya l'Atlético de Madrid empataria punts i els del Xolo es col·locarien com a co-líders. S'espera que s'ompli l'aforament del Camp Nou amb 45.000 espectadors. Demà el club donarà explicacions per tot el rebombori que hi va haver amb més de 7.500 socis afectats al no poder descarregar-se les entrades en la prèvia del partit de l'Alavés. Gairebé 1.000 es van quedar fora de l'estadi.
Gràcies, Helena. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, explica per què posava mala cara durant el partit contra l'Alavés a la darrera jornada, fet que ha estat molt comentat.
And when we scored the third goal,
i quan va marcar el tercer gol,
Marcus got the red card.
Li va treure el vermell al Marcus i jo estava discutint amb el Marcus.
It was like that. And
és així.
No, Marcus is my
sabeu, el Marcus és el meu amic.
The most important
és la persona més important que tinc aquí en aquesta feina i forma part de la meva família. I aquesta discussió també és... I estava pensant en això molt bé, d'acord. Quan entro, potser tanco alguna cosa, quan quedo fora, respiro fons, aire, una granada fresca, potser va ser la decisió equivocada, però bé, va ser el que vaig fer i no hi ha res més.
Pel que fa el tècnic de l'Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, parlava del partit de demà contra el Barça, on arribaran sense Llorente i Lenormand lesionats.
El partido que nos esperamos está clarísimo. Un equipo que tiene un ataque increíble, que tiene una forma de juego posicionado y de individualidades muy importantes, y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir, y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Pel que fa a l'Espanyol, jugarà contra el Barça dissabte dia 3 de gener a les 21 hores a Cornellà. L'equip blanquiblau és 6è, després de guanyar el Celta Balaïdos amb un gol de Quique García. Per la seva banda, el Girona jugarà al camp del Mallorca diumenge dia 4 de gener a 7:15. En futbol femení, males notícies. Aitana Bonmatí, lesionada d'un entrenament de la selecció espanyola, pateix un trencament al peroné esquerre i demà passarà pel quiròfan. Estarà entre 4 i 6 mesos de baixa. Per tant, no jugarà la tornada de la final de la Nations League al Metropolitano, que enfronta demà Espanya i Alemanya amb un 0-0 de l'anada, i també està lesionada la també jugadora del Barça, Kika Nazaret, que estarà 3 setmanes de baixa per un esquinç al turmell. Parlem d'handbol perquè el Barça dona per fet la marxa dedicament al Fuchs Berlín. El jugador francès té una gran oferta i se n'anirà a la Bundesliga el 2027, quan acaba contracte amb el Barça, o al final d'aquesta temporada, si el Barça accepta una contraprestació econòmica. Des del club blaugrana es diu que la possibilitat de que renovi pinta molt malament. I un apunt més, futbol sala, ara comença el partit de Lliga Indústria Santa Coloma Palma Futsal, avançat a la 13a jornada. L'equip colomenc és avantpenúltim, fora del descens, per a només 2 punts.
Juan Areas, moltes gràcies.
Que vagi bé.
I més informació a Esports Cope. I nosaltres arribem fins aquí. Salutació de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara arriba Àngel Expósito i la Linterna en el recull de tota l'actualitat del dia. I recordar que demà, dimarts i dimecres, tindreu tiempo de juego, perquè hi han partits importants. Tenim a les noies aquesta final de futbol i ja saps que ho podràs escoltar a través de les emissores Cope, Catalunya i Andorra. Andorra, ara sí, ara arriba la Linterna. Andorra, anda que jo també pensava adéu-siau.